Ràdio Estel. Tarragona, 100.6. Els diumenges a les 8 del vespre, la cantata del diumenge. Johann Sebastian Bach a Ràdio Estel. Cada setmana, una de les 200 cantates d'església d'un dels músics més importants de tots els temps. Un regal per l'oïda i l'esperit. La cantata del diumenge. Cada diumenge a les 8 del vespre, a Ràdio Estel.
Cada setmana redescobreix Catalunya Cristiana, la premsa que ens ajuda, ens uneix i ens enforteix. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana, el nostre mitjà de comunicació.
Gairebé 800 milions de persones passen fam al món, però plantar cara a la fam és a la teva mà.
És a la teva mà sembrar solidaritat.
És a la teva mà sembrar igualtat.
És a la teva mà sembrar futur.
Planta cara a la fam. Sembra. Mans Unides. Truca al 900-811-888 o entra a mansunides.org.
Últimament em costa molt pujar escales. No sé pas què faré.
Impulsa Salvescales, líder a Catalunya, li ofereix les millors solucions per les escales de casa. Millori la seva qualitat de vida amb Impulsa Salvescales, la manera més fàcil i econòmica de pujar i baixar tota mena d'escales. Visiti impulsa.cat o truqui'ns ara al 902 050 250. 902 050 250.
Ràdio Estel.
Accent, un programa patrocinat per la Fundació Abertis i la Fundació La Caixa.
Hola, bon dia, què tal? Avui és diumenge i, com cada diumenge, procedirem a fer les nostres preguntes a l'escriptor convidat. I avui tenim la gran sort de comptar amb el Frederic Porta, una veu que tots coneixem i un personatge que ha sortit repetides vegades a la televisió i que ha treballat junt amb el Manuel Tomàs a fer El Barça Inèdit, un llibre fantàstic. 800 històries del Barça, quasi res. Bon dia, Frederic.
Bon dia.
Comencem, doncs. Les nostres vides són anècdotes que van a donar a la mar?
Home, d'una manera lírica de dir-ho. Home, moltes vegades les anècdotes són extrapolables i expliquen grans realitats.
L'anècdota del Barça és de Gamper o hauria existit igualment?
Gamper és un home que funda i refunda el club el 1908 i és 5 cops president i és, sens dubte, per mi i pel Manel Tomàs, el coautor del llibre, el personatge més altruista més després de la història del Barça, sens dubte.
El senyor Gamper va anar a nodrir-se de jugadors al gimnàs del senyor Tolosa?
Va anar a nodrir-se... No, el senyor Tolosa era una persona que no volia deixar entrar estrangers en el seu club, que era el català, aleshores. Gamper va haver de recórrer al gimnàs Soler, i allà, en companyia del senyor Soler, Francesc Soler, de Narcís Masferrer i d'altres estrangers, aleshores va poder portar jugadors al Barça.
Va ser realment un esqueleto, el club, al principi?
Al principi, importar el futbol cap aquí no va ser una tasca gens fàcil.
El color es deu a Arthur Whitty, no?
Sí, el color, i això, malgrat la llegenda continua, el color és de l'equip universitari de Merchants on Taylor, que és on havia estudiat Whitty, que portava aquests colors blau i grana. I com Gamper havia jugat al Basilea i també els portava, li va semblar molt bé.
Costa veure un Barça sense cèntims.
Doncs no en tenia, eh? No en tenia durant molts anys i fins i tot als anys 60, el que nosaltres anomenem la travessa dels deserts, no havia honrat la caixa.
Quina mania no voler estrangers, no, al principi?
Bueno, era la Catalunya de l'època. O sigui, tot el que venia de fora es veia en una certa recança. Després ja va anar assimilant i hem arribat a una cosa que es diu globalització.
L'escut es deu a Comamala, no?
L'escut és Comamala, que és allò, aquella frase de... Això és una olla de grills. I llavors ens van dibuixar aquest escut en forma d'olla, sí? Ah. 1910.
Molt maco, no ho sabia.
Ah, hi ha moltes coses al llibre que el culer, en definitiva, no sap.
Va estar a punt de tancar-se i a bufetades, no?, el Barça.
Uns quants cops, massa passió. Això del futbol comporta massa passió. I bé, ja va ser tancat durant la dictadura de Primo Rivera amb l'episodi prou conegut de la Marxa Real i algunes altres vegades en esbatussades, eh? Sí, sí, la gent canalitzava pel futbol les seves passions.
O sigui que això de les pitades a les banderes ja ve de lluny, no?
I tant, i tant, i tant. Des del primer dia. Home, també és aplicable al futbol allò que diuen que la història deixa lliçons que no volem aprendre, no? Però és veritat, vull dir, tot està escrit en la història.
Paulino Alcántara és un mite, realment?
Ho és. Ho és perquè encara avui a l'Àsia, ell va néixer a Filipines, és considerat el millor jugador de la història d'Àsia. Va estar 15 anys aquí i era el primer gran mite popular de la història del Barça.
És curiós que la casa pròpia del Barça fos el carrer París.
Sí, però aleshores es deia Indústria.
Ah.
Carrer París es deia Indústria i allà té el primer camp realment propi, que popularment era conegut com l'escopidora, perquè tenia unes dimensions molt minces.
A totes les empreses hi ha sempre una mala persona. Treus inclús un empleat lladre, empleado ladrón.
Sí, al començament, el primer comptable que va tenir el club va posar la mà a la caixa, claríssimament. Com a tot arreu, i el Barça no s'escapa, hi ha bona gent, molt bona gent, fantàstica gent, i gent que no ho és tant.
Una entitat masclista, perquè no volien dones, eh? Però la senyora Delmida Calvetó, es veu que aquesta va dir que volia ser sòcia, en va sortir, no?
Se'n va sortir. Va canviar els estatuts el 1911, si no recordo malament, i va ser la primera sòcia. I a la història del Barça hi ha hagut moltes dones que, per desgràcia, desconeixem, com Anna Maria Martínez Sagi, que té una biografia fantàstica.
Vinyolets, el primer en cobrar una prima, no? Això
el primer,
ja ve de lluny,
sí.
No?
Hi va haver un, el que ara diríem popularment, un fantasma, que des de la graderia li va dir: Vinyolets, 5 durets per cada gol que facis. I Vinyolets va dir, en aquella època, als anys 20, 5 durets, te'n faré 2. 10 duros, tu, a la butxaca. Ara, clar, ho tradueixes en euros i sembla una tonteria, però aleshores...
Oh, era una
pasta. 10 duros eren 10 duros, tu.
Era una pasta.
I tant.
L'any 1916 surt la reventa. És curiós, no? Això és una mica la picaresca, poder?
Home, la picaresca sempre ha estat. Hi ha moltes històries de picaresca lligades al Barça que són delicioses. El 1916, que ara es compleix un segle, també el Barça compra la primera senyera i escriu la primera acta en català. Va ser un any bastant, bastant ple.
Per tant, hem de dir que el Gaspar Rosés va posar la cooficialitat del català al Barça, no?
Exactament. Gaspar Rosés és un altre dels personatges, un polític de la Lliga Regionalista, que en aquell moment va, després, 8 anys després de Gamper i només 3 anys després de les regles ortogràfiques del català de Pompeu Fabra, el Barça va adoptar el català com a llengua.
Garchitorena, per què no tenia passaport espanyol?
Perquè aquest té una història absolutament fantàstica. Aquest era, que ho hem descobert ara, 80 anys després, era cosí de Paulino Alcántara, era filipí, era fill d'un bascos, terratinents, amb més duros no se'ls acabaven. El seu pare va venir a Barcelona quan van perdre les colònies i va organitzar, va muntar la primera galeria d'art de Barcelona. I Garchitorena va jugar a futbol. Deien d'ell, era molt guapo, molt maco, molt formós, agradava molt a les dones, però, escolta, no es volia despentinar. Deien que no es rematava de cap per no despentinar-se. I en sec l'home es va organitzar un guirigai perquè va entrar en aquest país amb passaport argentí, sent filipí i súbdit d'un país protectorat als Estats Units, va haver un merder de por, i aleshores Torena, Garchitorena, va dir: saps què, deixo el futbol. Se'n va anar a Hollywood i va triomfar com a actor.
Hi ha una cosa que és... No sé si és frapant o és preciosa, vull dir... Hasta poètica, podríem dir. Mai te'n vagis del Barça, que et facin fora i podràs tornar sempre. Per què?
Aquesta és una frase que li diu Samitier a Kubala, i Samitier ho tenia per experiència. Ell volia sempre... Samitier era molt llest, era un gran ídol, era el Messi dels anys 20, després va ser entrenador, director tècnic i tal... I tenia molt clar que d'aquesta casa que et facin fora, no marxis tu. Perquè si marxes tu no pots tornar, i si et fan fora, sí.
Et tornaran a cridar.
Exacte.
Sí, tinc una mica d'experiència amb això.
Sí.
S'ha fet algun llibre sobre Samitier?
No, i és una llàstima.
I per què no t'hi poses?
Perquè és molt complicat. Aviam, jo sempre dic que el soci, el culer, el simpatitzant culer, sempre queda enclotat entre l'últim marcador i el proper. I l'estat d'ànim depèn de si han guanyat o han perdut. Però no coneix la història, i la història és un tresor, és una absoluta meravella. I en el cas de Samitier, és una persona amb tants clars i foscos, per dir-ho així, tan contradictori en la seva vida. Va ser amic de Gardel, de Chevalier, de la Mistinguet, de tots els grans artistes de la seva època. I després també era amic de Franco. I en sé fer el paper de catalanista i en sé fer el paper de que li estava bé tot. I és molt, 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 molt... I en parts es va anar a l'exili uns quants anys i llavors hi ha parts fosques de la seva biografia. Ara també és un dels grans, sens dubte, de la història del Barça.
No sabia allò de la bruixa Piera.
Ah, la bruixa li deien la bruixa. Perquè era d'una masia que a prop d'aquí, de Sants, que era Cala Bruixa. I llavors li va quedar a Piera la Bruixa. I aquest també va debutar d'una manera molt curiosa, perquè el Gamper el va veure en un equip de promeses pel matí i li va dir, no com ara, li va dir, escolta, tu, noi, Piera, jugues aquesta tarda en el primer equip. I el Piera va dir, coi. Llavors se'n va anar amb el tramvia a l'altra punta de Barcelona buscant unes botes, perquè no en tenia, unes botes de futbol, i a l'arribar a casa, jo amb la llengua fora, la seva mare, per dir-li, oi, que bé, quin homenatge que et faré, perquè de debut està en el primer equip, li va fer un arròs amb pollastre. I l'home va sortir al camp, que no podia dir fava, i va acabar fent dos gols. O sigui, aquestes anècdotes divertidíssimes.
És curiós, la gent intel·lectual i formada, no ara, ja antigament, que eren socis del Barça.
I tant. Rovira i Virgili, per exemple, i molts altres que han sigut... O Vázquez Montalbán, que és un gran teòric del barcelonisme. El club sempre ha tingut una dimensió de més que un club, més enllà, i ha vinculat a gent molt intel·lectual de l'època. Qui no se sap, i no es perdia un partit, era Francesc Cambó.
Decàleg de soci és igual a reglament?
Decàleg de soci és una d'aquelles històries que potser s'hauria de ressuscitar per veure el que era el fair play, el que era el sentit esportiu i cavalleresc del joc, i que et donava una sèrie de regles a seguir per si volies animar l'equip. Yeah. Entre altres, no ficar-te mai en el contrari ni amb l'àrbitre. Estaria bé que el seguíssim.
És curiós, es jugava aleshores amb equips que han arribat fins avui amb nosaltres, com és el Júpiter, però aquests equips no han pujat, només ha pujat el Barça, que és que es quedaven sense jugador.
El Barça, per tenir tot el que tenia al darrere, a partir pràcticament del que era, o anomenem l'edat d'or del 1919, va arrestar moltíssim altres equips de barri, no? o altres equips barcelonins. A l'Europa va ser l'últim exemple que va aguantar fort fins als anys 30, però després hi ha l'arribada de la televisió, això deixant de banda amb tot el respecte per l'espanyol, però l'arribada de la televisió va acabar que només hi ha un pal de paller, que és el Barça.
Yeah. El xut era sangrant, no?
El xut era un producte de la seva època. Era una revista humorística que, clar, no tenies encara ni transmissions de ràdio, ni televisió, ni se l'esperava, ni tot això, i era una tradició molt catalana a la premsa de ser una mica foteta, no?, el sentit de l'humor i tot plegat, o bastant, eh?, i llavors aprofitar i la vinentesa i, en clau de conya, dir les veritats.
Quina mania amb el separatisme del Barça...
Jo crec que des del primer moment el Barça ha estat molt vinculat al moviment català, per dir-ho així. Aviam, l'any 1922, i jo només exposo els fets, hi apareix una estelada al Camp Nou. L'any 25 la dictadura es tanca per xiular de l'himne. Vull dir, sempre ha hagut una condició de ser l'equip, i així s'entés a tot l'estat, d'un equip representatiu de Catalunya. I el Barça ha assumit aquesta etiqueta.
Encara dura l'ús de fruit dels seients de Los Caídos?
No.
Que seria per morir-se de risa, no?
No, però durant una temporada sí. Va durar, després havien mort. Això estàs cridant a la meva memòria, eh? No puc fallar ni una d'aquest qüestionari. Havien mort 16 socis del Barça, el bàndol nacional, i el club, després de la guerra, va donar-los un seient de preferència.
Pobre porter, el conserge. Treballava com un negre, però al final se'n va donar compte, no? De que treballava com un negre i li van pujar una mica el sou, no?
Home, aviam, hi ha molts treballadors, i també el reivindiquem en aquest llibre, molts, molts treballadors, Josep Covells, per exemple, el que estàs esmentant, o Cusola, o els Mur, o tants altres, Papi Anguera, Trini Turmo, que realment treballaven pel Barça, com aquell que diu, per la causa, no? Gratis i et amore. No, pràcticament cobraven uns sous molt baixos, i feien de tot, simplement perquè estimaven el club.
Biosca i Lola Flores, fa estrany, no?, que aquests dos estiguessin junts.
Home, mirem una foto de Biosca, el que li deien al gitano, quan era jovenet, i era, escolta, vull dir, trencava, Vull dir, era un Latin lover increïble, era un home d'uns ulls verds, ben plantat, guapot i tot plegat, i, com es diu en castellà, Lola Flores va acabar bebiendo los vientos por él,
Carai, tu.
O sigui, va haver un sarau a l'època, era com, aviam, també els avis de Piqué i Shakira, per dir-ho així. Yeah. O sigui, allò típic de l'imaginari espanyol del torero i la tonadillera, no?, en versió d'aquí, el futbolista i la folklòrica.
16 anys sense guanyar la Lliga, a mi em sembla que hi ha interessos espuris, perquè això és un fenomen que jo, que a mi no sóc precisament una persona que m'agradi gaire el futbol, però que l'he volgut estudiar. Com és possible que el Barça estigui 16 anys sense guanyar la Lliga?
Home, perquè no convenia gaire. I
d'acord que no convenia, però és que no acabo d'entendre.
Aviam, perquè s'ha d'entendre el context històric. El Barça, al construir el Camp Nou, s'ensorra econòmicament, perquè el pressupost del Camp Nou va quadriplicar el pressupost previst en principi. El cost va ser brutal. A part d'això, va haver una generació extraordinària de jugadors que el Barça, al no tenir un rol, no els podia pagar i es van extingir, per dir-ho així. Yeah. Els Kubala, Coxis, Tibor, Eulogio, Evaristo, companyia, i a sobre va cometre l'errada històrica, que és la pitjor de la història, de traspassar Luis Suárez a l'Inter de Milán. Total, que l'equip es va quedar ensorrat. I va costar molt, perquè no havia un rol, en els anys 60, sota la presidència d'Enric Llaudet, aixecar una altra vegada el Barça. Va costar horrors.
Ja, ja. Ramallets, criticat i vilipendiat. I a mi em queia bé aquell senyor, no sé per què.
Home, alguns el criticaven i el vilipendiaven, sobretot perquè va tenir, al final de la seva carrera, un partit decisiu, la final de Berna, que ell no està gaire lluit. I li agafa tal disgust, el Barça perd aquella final dels pals, amb molt mala sort, perquè ell xuta quatre vegades contra els pals, i els portuguesos, cada vegada que arribaven, feien gol. I Ramallets es va sentir molt culpable, però, i aleshores va decidir retirar-se. Però Ramallets era molt estimat, perquè a les Corts tothom cridava en aquell català d'aleshores, Antonio, Antonio, i ell era molt guapot i també s'ho creia, o Belo Goleiro, li deien a Brasil.
Per què Kubala va portar la modernitat?
Perquè aquí es jugava un futbol de fúria, de raça, de puntada, de molt directe, i ell va ensenyar a xutar les faltes en efecte, a llançar els penals en paradinha, a protegir la pilota, una sèrie de coses, a llançar l'extrem manxón, una sèrie de coses que no s'havien vist mai. I va ser una autèntica revolució pel Barça.
L'Àngel Mur l'he conegut a Torredembarra fins que es va morir, suposo, perquè no l'he vist mai més. Està viu o és mort? Ja?
El fill és viu.
El pare,
sí, va morir, dissortadament. Però és un altre dels personatges que mereixeria un monument a la seva memòria. És un home que ho va deixar tot pel club.
Oi que sí? I era tant. Molt senzill. Jo l'havia conegut al club i era... Bueno, jo era soci d'un club i ell també. I...
Era un home també molt discret. Sabia tots els secrets del vestidor, efectivament, però mai, mai, mai va dir res a cap periodista. I el seu fill va heredar aquesta gran virtut, la del saber veure i callar.
A Di Stéfano se li va donar una importància que no tenia?
Di Stéfano canvia la història del futbol. Di Stéfano arriba al Barça, el fitxa Samitier precisament pel Barça, perquè Kubala va patir una tuberculosi i es pensava que no se'n sortiria, que s'hauria de retirar. Llavors Samitier havia vist Di Stéfano, el va fitxar i tal, però es va posar pel mig del Real Madrid, amb una història molt, molt llarga i complexa, i definitivament Di Stéfano, al capdavant del Real Madrid, va canviar la història moderna del futbol espanyol.
Miro Sanz, un lladre.
Home, no posaria això així de clar, en el sentit de que no hi ha proves, però el que està clar és que amb ell es va ensorrar el club econòmicament. O sigui, no pot ser que preparis un camp sent president que costa 66 milions, costava,
de l'època,
ja, que eren molts calés, estem parlant dels anys 50,
imagina't,
acabi costant 288 i no facis cas als directius que et van plegant, als que et van dient internament, escolta tu, que anem pel pedregar, etc etc. Jo no ho diria, però, diguéssim, la història no és massa benèvola amb la seva gestió.
Jugar bé et podia lliurar-te de la mili, no?
I tant, i tant. I de anar a lluitar contra els maquis, també, com li va passar a Gonzalvo. Sí, jugar bé et podia descarregar de servei militar, i en anys que el servei militar eren 3 anys de la teva vida, o et podien deixar a Barcelona, podies... Clar, gràcies al futbol et podies lliurar de moltes coses.
Per què es considera un continuista Montal?
Perquè lliga a Montal Costa, que és el fill Montal, Agustí Montal, lliga molt amb el tarannà i la manera de fer del seu pare, Montal i Golobart. Montal i Golobart va... Als anys 40 va ser un gran president del Barça. El que passa és que va durar relativament poc perquè va deixar el club, però gràcies a ell es van organitzar unes fantàstiques bodes d'or, i Montal i Costa, el fill, va seguir una mica o bastant aquesta línia del seu pare.
Per què el Barça no reclama les medalles donades a Franco?
Bueno, aquesta és bona de saber, perquè han hagut diversos intents i mai s'han retirat aquestes medalles concedides, perquè diuen que el club oficialment no va concedir aquestes medalles, no? Bé, és molt discutible, però, bé, tampoc la Federació de Futbol, per exemple, reconeix que el Barça va guanyar l'anomenada Lliga Mediterrània del 37, jugada sota la Guerra Civil. Vull dir, mira, són històries de la història.
Bueno, i ara una mica d'homenatge al papi Anguera, per acabar.
Oh,
gran papi, amb dues paraules.
Amb dues paraules, una meravellosa persona.
Molt bé.
I aquest l'he conegut jo en primera persona, eh? I aquest era fantàstic. Era tan bon home, per exemple, i permeteu que t'ho digui, que esperava amb un cigarro encès, Camel, sense filtre, a Cruyff, que acabés la primera part per donar-li encès. I ell no fumava. I l'havia d'encendre perquè el senyor Cruyff volia fumar la mitja part.
Bon dia.
Que et poses a pensar, de dir, acabes de córrer tota la primera part i el primer que vols és fumar? Doncs, Johan Cruyff.
Doncs, bueno, doncs fins aquí. És un llibre fantàstic que ens dona una visió molt exacta del que és el Barça. Barça inèdit. El teniu en català i en castellà. Hem tingut avui l'honor de tenir aquí el Frederic Porta, i l'ha fet ell, i també el Manuel Tomàs. Moltes gràcies per haver compartit aquesta estona amb nosaltres.
Ha estat un plaer, moltes gràcies a vosaltres.
Temps era temps que vam sortir de l'ou, amb l'hora muscul, la pau al coll, la flota al moll i la llengua al cul. Amb els símbols arraconats, l'aigua, la font, les restriccions i l'home del sac. Més que bons o dolents, eren els més i han estat els únics. Temps d'estrapel·lo i tramvies, farinetes per a sopar, i comuna i galliner a la galeria. Si la bajes, Quintero, León i Quiroga, Penellets i Penellons, Besora, César, Cubala, Moreno i Manchón. Temps era temps, redora i malament. Ho vam saber tot, qui eren els reis, d'on venen els nens i què menja el llop. Tot barrejat amb el paler i la formació de l'espíritu nacional i els primers divendres de mes. Senyora Francis, manté amb aquests coneixements. Què es podia esperar de nosaltres si encara no sabem, senyora, que serem quan siguem grans? Els fills d'un temps, els fills d'un país orfe. Fills d'una gran i llibre i metro Goldin Mayer. Lo toma o lo deja, goma si la bajes, Quintero, Unión y Quiroga, panellets i panellots, les hores César, Cubala, Moreno i Manchó.
Heu escoltat Accent, un programa patrocinat per Fundació Abertis.